Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui us ho hem explicat des de primera hora, estem de celebració, estem celebrant els 30 anys de Ràdio Estel. El 28 d'octubre del 1994 vam arrencar la programació oficial, ja feia uns mesos que estàvem en emissions en proves. I per celebrar aquesta data, per celebrar aquestes tres dècades, avui ens acompanya un polític rellevant, president del Parlament, el senyor Josep Rull. Bon dia, senyor
Rull. Hola, bon dia.
Però que també va ser tertulià de la casa, que havia sigut col·laborador. Vull dir, no és un desconegut pels micròfons de Ràdio Estel, en aquest sentit.
Exacte. Vaig fer de col·laborador, em sembla, 3 o 4 anys amb l'Ignasi, i bueno, per mi va ser molt, una experiència molt bonica.
Havia participat abans en alguna tertúlia o havia fet ràdio?
Jo havia fet ràdio a Matadepera Ràdio, sí? 107.1 FM. Havia fet ràdio primer en una tertúlia que fèiem els diumenges al vespre, i després, clar, aquella època, jo sóc d'una determinada edat, no? I tenia el coordinador de la tertúlia, se'n va anar al servei militar. Jo vaig substituir jo, l'Emili, jo vaig substituir jo i vaig portar el programa durant un any i mig, i vaig acreditar com de difícil és omplir una hora de ràdio amb una certa, diguem, amb una certa consistència. I per tant, sí que venia d'aquella etapa de la ràdio local, que és apassionant.
No li va picar el cuquet per això de seguir fent ràdio?
No, perquè se n'ha de saber molt, i vostès són en saben molt i són molt destres. I després, quan l'alcalde de la Seu d'Urgell, l'Albert Batalla, em diu: Ràdio Estel, els interessaria trobar nous tertulians, què et semblaria? Sí, dic, home, i tant. I per mi era molt, una experiència molt bonica. Recordo que de tertulià hi havia l'Arcadi Oliveres, el cel sigui.
Ostres.
Un home, diguem-ne, d'uns principis granítics i d'una vehemència desbordant, per dir-ho. I, ostres, i per mi, tan bonic era la tertúlia com aquí al davant hi ha una cafeteria, l'Assador,
sí,
de Lugo. I tan bonic era la tertúlia com després la post-tertúlia, que s'allargava molt. I diguem-ne, la relació humana que vam teixir va ser excepcional.
Això a vegades passa, no?, entre polítics, que estem acostumats, i ara vostè és president del Parlament, i el Parlament justament és allò un lloc on hi ha aquests enfrontaments més visibles, però a vegades les tertúlies, no?, aquests espais més calmats, més diferents del dia a dia de la política, serveixen per teixir aquestes relacions humanes.
Sens dubte. Jo he tingut dos àmbits, diguem-ne, que vaig fer tertúlia, una a Ràdio Estel, i també l'estil de fer ràdio de Ràdio Estel. Diguem-ne, és una tertúlia, el concepte amable, no, potser no seria el més pertinent, però molt asserenada, que et permet aprofundir els temes, que hi havia pocs nivells de crispació, molta voluntat d'escolta recíproca, i això és impagable. I l'altre, durant molt temps també vaig fer tertúlia a la Comràdio, i allà em vaig avenir amb gent, diguem-ne, alguns dels quals els antípodes de les meves idees, però que també vam teixir una relació espectacular. Recordo que quan em vaig casar, aquella mateixa setmana que vam anar a la tertúlia i vam fer el sopar amb gent, insisteixo, que venien amb idees molt diferents a les que pugui tenir jo, però aquesta relació personal, humana, de respecte recíproc, és, diguem-ne, és el que dona sentit a moltes coses i el que hauria de ser sempre. El Parlament de Catalunya durant molts anys ha estat així, i ara jo crec que estem intentant recuperar, diguem-ne, aquesta capacitat de tu discrepes a l'hemicicle, discrepes a la comissió, però no passadís, diguem-ne, hi ha bona entesa. I al final les lleis, jo sempre ho explico, de vegades lleis que són molt complexes s'aproven amb grans majories, i lleis aparentment més senzilles no tenen majoria. I al final sempre hi ha el factor humà. De dir, quins són els diputats que han format part de la ponència? I el factor humà, la capacitat de teixir aquests ponts, acaba sent determinant, acaba sent prevalent, no? I això és, aquest és un element, el factor humà. Jo en parlava molt amb el president Rigol, que és un dels meus herois personals, diguem-ne, president Joan Rigol, i sempre m'ho comentava, diu, al final sempre hi ha les persones, sempre hi ha el factor humà, que és el que marca la diferència de la qualitat d'un sistema polític. Mm.
Clar, el meu dubte és, i vostè ara que és president del Parlament, mantenir aquesta serenor, aquest debat amable, és més difícil amb l'aparició de partits i discursos d'odi, xenòfobs,
completament
racista a la cambra catalana?
Sens dubte, és molt complicat, perquè és allò un nivell de tensió, diguem-ne, intensíssima. I al final el que dona sentit a tot plegat és la dignitat humana. Aquest és un element fundacional, substancial, estructural. Sense una defensa ultrança de la dignitat humana, res no té sentit. I aquest és aquests discursos populistes, xenòfobs, al final el que acaben és menystenint justament això. Un determinat col·lectiu per la seva procedència, pel seu color, per la seva ideologia, per la seva religió, queda absolutament estigmatitzat, assenyalat. Ja no hi ha persones concretes, sinó hi ha col·lectius susceptibles de ser estigmatitzats amb caràcter general. I això a la història d'Europa i a la història del món sabem que quan això passa, quines són les conseqüències.
Mm. Clar, vostè té aquest tarannà, ara ho estava explicant, no? Aquesta manera de fer que busca aquest diàleg i al final és una figura institucional com a president del Parlament, però sí que és veritat que ara mateix hi ha una situació curiosa o que no s'havia donat mai abans, que és que el president del Parlament és d'un partit que aquest cap de setmana ha fet un congrés i ha dit obertament que vol ser l'alternativa al president de la Generalitat. Com es conjuga això?
Això només ha passat dues vegades. La primera vegada va ser amb el president Reventós, president socialista, amb un govern de Convergència i Unió. Ja és la segona vegada que passa, que és absolutament legítim. Jo sóc president d'un partit, però, evidentment, de Junts per Catalunya, sóc independentista català, però, evidentment, haig de ser capaç de compatibilitzar les dues coses. La meva, diguem-ne, militància política, però també un altíssim sentit d'institucionalitat pel que fa a la presidència del Parlament. Crec que els dos elements són compatibles.
Mm. És més fàcil aquesta relació amb Salvador Illa que ho hauria pogut ser amb un president d'Esquerra com Pere Aragonès?
No, jo sempre he mirat d'entendre'm amb tothom. Tenia molt bona relació amb Pere Aragonès. De fet, amb Pere Aragonès, també més enllà de la relació, hi ha un punt d'amistat. Perquè fa molts anys que fem política junts, que treballem junts i que somiem un mateix objectiu junts. Amb Salvador Illa, evidentment, hi ha una relació de molta cordialitat, però, evidentment, jo defenso la nació catalana i la seva voluntat de ser independent i ell considera doncs, que Catalunya ha de romandre dins l'estat espanyol i que té possibilitats de generar benestar. I aquest és un element de, diguem-ne, de partida que marca les posicions, però, evidentment, és el president de la Generalitat, jo sóc el president del Parlament i el respecte institucional ha d'estar per sobre perquè això també dona confiança en el país. Unes institucions que siguin poroses, que relacionin, que respectin, malgrat els projectes distints que podem defensar cadascú de nosaltres. I aquesta és la base d'un sistema, diguem-ne, utilitzo aquest adjectiu, un sistema que és saludable.
Vostè, ara ho deia, és independentista i feia referència a aquest congrés jo de Junts d'aquest cap de setmana. En el congrés, un dels punts que ha quedat dins l'ADN de Junts és el tema de la unilateralitat. Si fa falta, és una de les vies per accedir a aquesta independència. Vostè, com a president del Parlament, està disposat a qualsevol cosa per la independència? És a dir, si se li proposa alguna qüestió unilateral en aquest sentit a la mesa del Parlament, vostè la tiraria endavant?
No, ja ho vam fer. Hi va haver un grup parlamentari que en el debat de política general va presentar una resolució en aquest sentit i la mesa la vam qualificar i vam acceptar que es pogués debatre, sabent, diguem-ne, que això pot tenir conseqüències en termes penals. Però jo sóc de la convicció que no presideixo el Parlament d'una regió, sinó que presideixo el Parlament d'una nació. I, per tant, que el titular de la sobirania és el poble de Catalunya. El poble de Catalunya. I, per tant, diguem-ne, la via de l'acord, del pacte, de la negociació, que és el que va passar al Quebec, que és el que va passar a Escòcia, sempre ha estat el nostre propòsit. Però de dir, no, això no, renunciïn a tot, renunciïn a ser el que són, renunciïn a la capacitat d'una nació a poder decidir pacíficament, pacíficament, i subratllo, pacíficament, democràticament, el seu futur. Renunciar a això seria renunciar a l'existència de la nació mateixa. Clar, jo he estat a la presó justament per haver defensat això, eh? I per tant, hi ha d'haver aquest punt de coherència. L'objectiu, el propòsit inicial és poder negociar. De fet, en l'etapa anterior, així un moment molt, molt ràpid, que és quan hi ha la sentència de l'Estatut, aquella sentència de l'Estatut, bàsicament, el Tribunal Constitucional diu, escolti, catalans, si vostès se senten nació, dins l'Estat espanyol no hi caben. Renuncien a ser allò que són. Renuncien. Si vostès renuncien, escolti, ens entendrem bé. I va haver molts catalans, és quan creix l'independentisme, de dir, no, escolti, nosaltres no renunciarem mai a ser el que som. Si l'Estat renuncia a ser el nostre Estat, nosaltres tenim el dret i l'obligació de construir-nos de propi. Llavors es va buscar la via democràtica pactada dins l'Estat espanyol. Que hi ha marge per poder fer un referèndum a l'escocesa o a la quebequesa. Els recordo els mecanismes que es van utilitzar. Recorda quan Jordi Turull, Joan Herrera i Marta Rovira se'n van al Congrés dels Diputats a defensar una iniciativa del Parlament de Catalunya perquè se'ns delegués les competències per fer un referèndum en virtut de l'article 150.2. No. Després diem, bueno, doncs que el convoqui directament l'Estat en virtut de l'article 92 de la Constitució. No. Aleshores, el farem nosaltres en virtut de la llei de referèndums que era vigent, de la llei de consultes referendàries del Parlament de Catalunya. No. Després fem una llei de consultes no referendàries d'altres mecanismes de participació. Tampoc. Després fem unes eleccions de naturalesa plebiscitària. No serveixen. És irrellevant que la majoria de diputats... Home, clar, arriba un moment que és quan el president Puigdemont diu allò de referèndum a referèndum. Recordi, el primer referèndum era el referèndum pactat, negociat, que hi ha marge per poder-ho fer, però el segon referèndum és el de la no resignació. Perquè dius, oh, no els ho deixem fer de cap de les maneres, renunciïn. No hi podem renunciar, perquè seria renunciar, insisteixo en el mateix argument que li deia fa una estona, a ser nosaltres mateixos, a la subjectivitat nacional de Catalunya.
Que tot aquest procés que ara vostè relatava ens porta ara mateix a un Parlament sense majoria independentista i sense majoria nacionalista, per dir-ho així, sí. Per primera vegada en molts anys. Com s'ha de rearmar, per dir-ho així, políticament, l'independentisme per tornar algun dia aquesta possibilitat de fer un referèndum, una consulta, la via que sigui?
Ara, en aquests moments, sobretot, el que pertoca és enfortir la nació, defensar la nació, perquè aquest és l'element, diguem-ne, que l'Estat espanyol profund ha detectat que és la base de tot. És a dir, si aconseguim erosionar la nació, diuen, pensen, no hi haurà cap mena de voluntat de cercar l'Estat, de voler la independència. Per tant, diguem-ne, erosionar la nació vol dir atacar la llengua, el sentit de pertinença, l'autoestima col·lectiva, amb la voluntat de teixir un sistema institucional sòlid i pensat, diguem-ne, sense límits, pensat en gran. Aquest ha sigut el gran èxit del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya, que l'any 80 no és concebuda com una administració regional, sinó amb vocació d'Estat i amb esperit de nació. Aquest és l'element fonamental i ara això és el que es vol erosionar. Jo sempre he cregut que els projectes que són lluminosos, que interpel·len tothom, que dibuixen horitzons d'esperança, són els que acaben vencent, no? I per tant nosaltres hem de tornar a oferir als catalans un projecte que sigui potent, que sigui ambiciós, de cohesió social, de recuperar la preeminència de les classes mitjanes del país, de fer que la cultura de l'esforç tingui recorregut, de reactivar en molts aspectes l'ascensor social. Allò que dèiem de l'Holanda o la Dinamarca del sud d'Europa, aquest és el propòsit. Jo crec que nosaltres en molts aspectes, diguem-ne, podem anar per davant fins i tot d'aquests estats, perquè tenim una creativitat, Catalunya, com a país mediterrani, tenim una capacitat de generar coneixement i talent, una societat civil que és desbordant. El que passa a Catalunya, jo ara com a president del Parlament tinc la possibilitat de reunir-me amb molts sectors. La societat civil que té Catalunya és espectacular. L'altre dia vaig anar a un acte al tercer sector social, que és una peça fonamental per entendre l'estat del benestar en el nostre país. Això no ho tenen d'altres països ni d'Europa ni del món, no? I per tant, si tu fixes aquest horitzó, això és el que vam aconseguir l'any 12, l'any 13, l'any 14, l'any 15, fins l'any 17, de dir, val la pena. Si nosaltres tenim totes les eines que pot tenir qualsevol nació al seu abast, podem ser imparables a l'hora de generar progrés i benestar. I aquest és l'objectiu. I que interpel·li tothom. Una nació que és oberta, una nació diguem-ne que et ve de gust de formar-ne part. Allò que deia Muriel Casals, no som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni. Quan una nació és capaç de declinar-se amb ella mateixa en aquests termes i que interpel·la tothom, els catalans de segles i els catalans que acaben de venir i que en volen ser i que aprenen la llengua i que es volen projectar, aquest és un país imparable i, per tant, hem de dibuixar aquest horitzó, un horitzó d'esperança col·lectiva.
Al principi de la resposta vostè parlava d'aquest element d'erosió de l'estat espanyol contra la nació catalana. Salvador Illa és la punta de llança d'aquest element d'erosió de la nació catalana?
No. És a dir, és una visió confortablement vinculada a l'estat espanyol. És això, de dir, aquest element de la subjectivitat nacional, d'un país que és capaç de legislar sense límits, un país, diguem-ne, que no es projecta de manera subsidiària en relació a l'estat espanyol, sinó de manera directament genuïna. Això es percep molt, no? No només en l'univers simbòlic, sinó a l'hora de plantejar, per exemple, una agenda modernitzadora i una agenda legislativa que sigui pròpia i que no tingui límits. No, és que l'estat espanyol, el govern de l'estat, diu, millor que no ho facis, això, president. Doncs, i diguem-ne, acotar el cap en el sentit de renunciar a governar o legislar amb aquesta ambició, jo crec que és una mala notícia per al país, però no m'atreveria a assenyalar en aquests termes de punta de llança, però sí d'una mena d'anestèsia nacional amable. Uh-huh. Sí, però les anestèsies nacionals amables, al final el que acaba passant és que el país es desactiva amb tota la seva força i amb tota la seva intensitat. I això és el que nosaltres volem recuperar. Un país que pensi en gran i un país que reconegui en ell mateix com una nació amb totes les conseqüències. Aquesta és la diferència substancial. Sense aquesta ànima és molt difícil d'anar a totes. Imaginem-nos, el president Pujol, quan va concebre el sistema institucional de la Generalitat, no tenia límits. O president Macià. O president Prat de la Riba. Quan fa la Mancomunitat de Catalunya, amb molt poc poder polític, pensen en grans sense límits. L'Institut d'Estudis Catalans, la Maternitat, l'Escola del Treball, el primer pla de carreteres, el Servei Meteorològic de Catalunya, el primer pla de biblioteques, cada poble un telèfon. Ostres, és espectacular l'obra, amb molt poc. Per què? Perquè no tenien límits. Perquè diu, el president Prat de la Riba deia, no volem construir una administració subsidiària ni provincial, sinó volem donar a la nació cos d'estat. Aquesta és la idea, i aquí és on hi ha la diferència entre un govern, diguem-ne, que té aquest altíssim nivell de dependència de l'estat i un govern amb vocació de ser un govern catalanista, sobiranista, nacionalista, independentista, diguin com vulgui.
I en aquest paper de defensa de la nació que vostè comentava, com conjuguen totes les forces independentistes? Quin paper hi ha de jugar, per exemple, Esquerra Republicana?
Hem de recosir infatigablement. Quan parlo de la nació, parlo de les persones, eh? Perquè a vegades quan parlem de la nació sembla que sigui un, diguem-ne, un element, diguem-ne, fred o... No, la nació són les persones concretes. La nació són els 8 milions de catalans. Els 8 milions de catalans. Això és la nació. Això ho vull deixar clar, no? Perquè no és una concepció, diguem-ne, d'un nacionalisme. No. La gent concreta, allò que dèiem abans, els titulars de la dignitat humana. Aquesta és la nació que volem. I a partir d'aquí, doncs, recosir, o això és el que vam aprendre durant tot aquell procés, quan som capaços d'anar junts, de treballar honestament i generosament, diguem-ne, som imparables. Quan en lloc de mirar l'horitzó mirem els retrovisors i entrem en unes voràgines de retrets, quedem encallats. I d'aquest congrés de junts, el que surt és aquesta idea, sobretot, de recosir, de sumar, de refer. Junts vol ser, diguem-ne, una peça bàsica que permeti aglutinar tot això, però no amb voluntat de ser una peça exclusiva, sinó exercir aquest lideratge per poder generar aquestes complicitats, que són els que ens va permetre, entre altres coses, per exemple, fer una de les coses més espectaculars que hem fet, la Via Catalana, se'n recorda? Mm. De quants països al món ho poden fer, el que vam fer nosaltres? Mm. El mateix 1 d'octubre, que, diguem-ne, que davant d'un estat brutal, que diu, no, hi haurà una presència de la policia agredint la gent i s'espantaran. Aquest era el que pretenia Cospedal, la que era ministra de Defensa, que va concebre un 1 d'octubre sanguinolent. Diu, els pagarem de 9 a 10, ho dic d'una manera allò poc sofisticada, uh-huh. I com que són un poble, ella va arribar a qualificar els catalans, són unos cobardones. Això és una conversa que va transcendir amb el comissari Villarejo. Aquesta. No va passar nada, perquè els catalanes són unos cobardones. Pensant que seríem un poble pusilànimo, un poble pruruc, que va passar l'1 d'octubre, va ser espectacular. I gent del sí i gent del no. Gent que va anar a votar per defensar que aquest intangible tan poderós que és la dignitat col·lectiva d'aquesta nació.
Mm. Ara, clar, li volia preguntar per... Vostè parlava, no, de la dignitat humana d'aquests 8 milions de catalans. El preocupa que hi hagi algun discurs des de Junts que s'estigui aproximant a postulats de més no xenòfobs, perquè potser no seria això, però sí més restrictius amb tota la qüestió de la immigració, com davant d'aquesta amenaça electoral que podria representar l'Aliança Catalana.
Crec que no hi ha cap expressió dins de Junts amb aquests termes. El que es diu és que s'ha de gestionar bé, diguem-ne, l'acollida, l'integració, drets i deures. Quan parlem de dignitat humana, vol dir dignitat humana de... permet, Mateu 25-34, era estranger i em vau acollir, però dignitat humana hi ha determinades expressions, per exemple, del salafisme radical, que vulnera fortament la dignitat humana, en relació sobretot a les dones. Per tant, vol dir, en un cas i en l'altre, vol dir gestionar bé aquests nivells de cohesió social, d'integració, d'aprenentatge de la llengua, de... determinades expressions religioses o culturals que s'han d'escaure aquest marc de llibertat i de drets democràtics que tenim a Catalunya. Vol dir bàsicament això. I, per tant, fer-ho molt ben fet des d'aquesta perspectiva. I per això Junts què demana? Les competències en immigració. Poder tenir el control dels fluxos, poder decidir sobre els permisos de residència i d'acollida i els permisos de treball, permisos de residència en virtut de l'acollida, de l'arrelament, perdoni, i també els permisos de residència. Per poder gestionar molt millor aquesta nova realitat que tenim i que aquesta incorporació de persones no posi en risc, diguem-ne, la nostra capacitat de ser una comunitat reconeixible en ella mateixa. I aquests són els elements bàsics. I, per tant, necessitem eines. El que no pot ser és que les eines les gestionin alguns altres amb uns criteris que molt sovint són poc operatius, molt arbitraris i que no garanteixen la cohesió social, que aquest és un element fonamental, i continuar sent una gran fàbrica de catalans. Allò és català tothom que viu i treballa a Catalunya i en vol ser. De fet, ser català és molt fàcil. És la voluntat de ser-ne i una llengua que es pot aprendre. Aquests són els dos elements. O allò de jo sóc d'on són els meus fills, no? Que és aquesta idea de, amb la mesura que els meus fills ja seran catalans, jo en sóc. Orgullós de les meves arrels, però mirant cap al futur. Aquesta ha estat la història d'èxit de Catalunya i això ho hem de gestionar des de nosaltres mateixos.
Clar, vostè diu, fan falta les eines, fan falta els mecanismes per poder fer aquesta gestió.
I els recursos, eh?
Clar, aquí és el que li anava...
Recursos econòmics, aquest és un element clau.
El que passa que en el Congrés d'aquest cap de setmana també s'ha parlat molt de rebaixes fiscals, de reducció d'impostos. Clar, no sé com conjuga un país amb una situació amb el dèficit fiscal que pateix Catalunya, però a la vegada, mentre no es resol aquest dèficit, rebaixar impostos també...
És una molt bona pregunta. Implica... Aquesta és la pregunta del milió de dòlars, per entendre. No, el que no té sentit és que el greuge, el dèficit fiscal, que és altíssim, l'acabin pagant amb una pressió fiscal dels catalans per sobre de la resta de l'Estat. De mitjana. O sigui, el que no té sentit és que tu paguis més que els altres i rebis molt menys que els altres. I que tinguis un sistema tributari, diguem-ne, que, no, diguem-ne, que és radicalment injust a l'hora de competir amb els altres. Perquè se'ns obliga a haver de competir amb Madrid, que és una economia absolutament dopada. Però deixi'm reflexionar sobre el dèficit fiscal, que és la mare dels ous. O sigui, aquest és el tema. El dèficit fiscal de Catalunya són 22.000 milions d'euros, que és la diferència entre allò que els catalans paguem i se'n retorna amb inversions i amb serveis. Molt bé. Ara diem, aquesta xifra és molt alta o molt baixa? A Alemanya, cada any, l'economia més forta, més important de la Unió Europea, aporta en el conjunt de la Unió 23.000 milions d'euros. Cada any. I França, 14.000 milions d'euros. Catalunya, cada any, a l'Estat espanyol, 22.000 milions d'euros. Diu, no, heu de continuar aportant això, però a més Catalunya ha de pagar més tributs que la resta de l'Estat. I després et ve la senyora Díaz Ayuso i et comença a donar lliçons absolutament de tot. No? Quin és el problema? El problema és que cada vegada, diguem-ne, som més pobres. Nosaltres ara fa 20 anys estàvem, el PIB per càpita estàvem per sobre la mitjana de l'Estat espanyol i per sobre la mitjana de la Unió Europea, que vol dir la capacitat de ser classe mitjana. Ara, en aquests moments, ja estem, diguem-ne, sensiblement per sota. Aquest és el tema de fons. Estem empobrint, justament, els sectors més populars i les classes mitjanes del país. I aquesta pressió fiscal, en determinats casos, molt superior a la que té la resta de l'Estat, fa que això vagi empitjorant. I, per tant, quin és l'element bàsic? No és el dit, sinó la lluna, que és hem de recuperar una part d'aquests 22.000 milions d'euros. Perquè això el que ens permetria és tenir un sistema fiscal i tributari que sigui altament redistributiu, que es basi en la justícia social, però que ens permeti que aquestes classes mitjanes, diguem-ne, puguin créixer, es puguin eixamplar, que la gent pugui aspirar a ser classe mitjana, que aquest és el gran propòsit que tenim.
Però sovint aquests països del nord d'Europa que posen com a exemples, Holanda, Dinamarca, tenen fiscalitats altes i fiscalitats altes a les grans rendes.
Però ells no tenen el dèficit fiscal que nosaltres tenim en aquests moments. Nosaltres no diem que no hi hagi d'haver aquesta fiscalitat alta a les grans rendes, eh? Això no ho diem de cap de les maneres. El que diem és que hi ha d'haver, diguem-ne, aquesta harmonització respecte a la resta de l'Estat. És a dir, la fiscalitat del País Basc és una fiscalitat que beneficia, que privilegia les classes altes? No, però és molt més equitativa i molt més justa que no pas la que tenim a Catalunya, perquè ells tenen el concert econòmic i nosaltres no el tenim. I no estem parlant del model Ayuso, eh? com a concepte. El que diem és, primer intentem, diguem-ne, trobar, recuperar aquests recursos i després mirem de fer una fiscalitat que sigui, insisteixo, equitativa, justa i altament redistributiva. I aquesta és la base fonamental del pensament de Junts.
Potser no un concert econòmic, però un finançament singular ho podria resoldre?
Clar, el concepte finançament singular és altament imprecís. És vaporós. I el que necessitem és deixar de fer plantejaments vaporosos i, diguem-ne, anar de cara al concepte. Concert econòmic vol dir tres coses, que això és el que defensem. La primera, tenir la caixa i la clau de la caixa, que vol dir recaptar tots els tributs que paguen els catalans. Segon, que la relació amb l'Estat espanyol sigui una relació bilateral. No el café para todos aquest de la llei de finançament de les comunitats autònomes. I tres, que és el que té Euskadi i Navarra, que és fixar una quantitat per la qual tu aportes en aquells elements de l'estat espanyol que no estan transferits. I, per altra banda, també una quota de solidaritat, però que quedi clara i que estigui perfectament taxada i reduir de manera significativa aquells 22.000 milions d'euros. Aquest és l'element fonamental. Per què és important tenir la caixa i la clau de la caixa? Perquè, si no, sempre quedes a expenses de la bona voluntat, de la bona predisposició, i sabem que no hi és. No és que els socialistes, el PSOE, són agradables, són més cordials que no pas el PP, sí, però llei de pressupostos. De cada 100 euros que s'han d'executar a Catalunya, els últims anys no s'ha arribat al 50% d'execució. Clar, he estat conseller de Territori i Sostenibilitat. Madrid se n'executen de cada 100, sempre, amb caràcter general, se n'executen més de 150. Per què? Quin és el problema? Que quan la caixa, la clau de la caixa, la tenen ells, no compleixen. L'única manera és tenir-la nosaltres, que vol dir un alt exercici de responsabilitat, perquè el concert econòmic, quan l'economia va malament, qui, diguem-ne, aguanta la posició és el territori. En el cas d'Euskadi són els tres territoris històrics, les diputacions forals, no? Però si tu tens el control, si tu tens els recursos, diguem, les coses van molt millor. Per tant, el finançament singular què vol dir exactament? L'única manera d'entendre'n seria això: sortir del Café para Todos, caixa i clau de la caixa, i aquesta quota de saber, respecte al que tens, què aportes. Però ho aportes tu, no t'ho passen ells. Aquesta és la diferència més substancial. Si és així, diguem-ne finançament singular, concert econòmic, el que vulguem, però si hi ha aquests tres elements, ens en podem sortir.
Senyor Rull, se'ns acaba el temps i li vull fer dues preguntes molt ràpides de funcionament del Parlament. Aquest Nadal hi haurà pessebre al Parlament?
Veurem, ho hem d'acabar de determinar. Arbre de Nadal segur, perquè és el que sempre hi ha hagut. Veurem, encara no hi he entrat a fons.
I troba a faltar els conguitos?
No, es van... I el que vull dir és que no hi ha hagut cap decisió que hagi limitat la venda d'aquest producte per raons ideològiques. Per tant, s'ha muntat com una mena de pel·lícula, sí, en aquest sentit. Aquesta és una decisió de la concessió del bar, que se'ls va acabar els conguitos i simplement se'ls va acabar. Jo crec que és probable que en comprin, però això no hi ha cap mena de decisió política, seria inaudit. I després s'ha dit, no, el Parlament de Catalunya prohibeix els conguitos.
Inaudit. Que aquest va ser el titular que va sortir.
Doncs és un titular que no s'aguanta i no se sustenta, perquè seria, perdoni, inaudit que fos així.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, ex-tertulià de Ràdio Estel. Convidat queda per tornar quan vulgui a les tertúlies d'aquesta casa i un plaer sempre tenir-lo.
Moltíssimes gràcies.
De Ràdio Estel.
Gràcies a vostès.
Fem una breu pausa i arrenquem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.